Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs per les principals notícies de l'actualitat que afecten a aquesta hora, i és que Quim Torra ha replicat a Pablo Iglesias amb un tuit, a través d'un tuit, i és que el vicepresident Pablo Iglesias acaba de dir aquest matí a RAC1 que ni com una mera hipòtesi es concebeixo que puc estar sotmès a una imputació. És inconcebible, ha dit Pablo Iglesias en aquesta entrevista. És una vulneració de drets en aquest país. Encara no s'ha condemnat a ningú per les seves idees. Aquestes declaracions han donat peu a un tuit de Quim Torra, on ha reproduït aquestes declaracions del vicepresident Pablo Iglesias i li ha afegit: senyor Iglesias, en el meu país fa anys que passa això. I és que en aquesta entrevista a RAC1, Pablo Iglesias ha dit que la dreta sap que amb mitjans democràtics no farà caure el govern espanyol i, per tant, juga coses perilloses. A més, el vicepresident també ha assegurat que diuen que ens financien dictadors terribles, s'està normalitzant la mentida com un instrument polític. Aquestes mentides, diu Iglesias, perjudiquen la qualitat de la democràcia. Hem de dir que el jutge del cas Dina ha demanat al Suprem que investigui el mateix Pablo Iglesias. El cas Dina és una investigació relacionada amb el robatori del mòbil de l'exassessor de Podem. El jutge considera que Iglesias va fer servir aquest procés de manera fraudulenta per aconseguir avantatges electorals. Per cert, com a curiositat, el jutge que porta el cas és Manuel García Castellón, de l'Audiència Nacional, magistrat que va instruir també el cas de Tamara Carrasco. El vicepresident Pablo Iglesias ha intentat defensar-se davant la seva possible imputació i ha denunciat l'existència de poders ocults a Espanya que volen, doncs, tornar-la al passat. Les paraules d'Iglesias s'han interpretat com una crítica al denominat Deep State. I avui també us expliquem breument que Jaume Pedrós agraeix que finalment no s'obri l'oci nocturn perquè la situació epidèmica no ho recomana. El president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona ha agraït, doncs, que finalment el govern no hagi donat llum verda a l'obertura dels locals d'oci nocturn. Doncs bé, nosaltres, com sempre, deixem la informació aquí. Això sí, ens actualitzarem d'aquí una hora, quan ja siguin les 11.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10.
Doctor Gutiérrez, ¿cómo aportar vitamina C de manera eficaz?
Lo importante, bajo mi punto de vista, es aportar un gramo de vitamina C y que sea liposomada y altamente asimilable. Y si puede ser en viales bebibles, mucho mejor.
Estas características las cumple Bizcemil liposomada de Laboratorios Marnis. Ya lo sabes, si quieres calidad, toma Bizcemil liposomada. Pídelo en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Les bones notícies sempre s'han d'explicar. I a Ràdio Estel estem de celebració, perquè el programa El Gripau Blau ha rebut una menció de qualitat als darrers Premis Ràdio Associació de Catalunya. Felicitem a tot l'equip per la menció i per la bona feina. El Gripau Blau, els dissabtes i diumenges a 8:45 del matí a Ràdio Estel.
Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que genera i comercialitza energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Podràs canviar-te digitalment a Audax Renovables de manera ràpida, fàcil i segura, perquè nosaltres ens encarreguem de tot i, per descomptat, sense sorpreses ni talls de subministrament durant el canvi. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits ni molèsties. Audax Renovables, l'energia que consumeixes diu molt de tu.
Ràdio Estel.
Què tal, família 50? Són les 10 i 5 del matí. Benvinguts a Ràdio Estel per Catalunya, Andorra. I vés a saber si... Ses Illes. Ses Illes, sí. S'escoltava molt bé l'altre dia a Balears. Ara et canvio aquest temps nuvolat i plujós que hi ha a Barcelona per una tombona a Menorca. Què, fem el canvi o no fem el canvi? Sí? Vale? Vinga.
50. Sergi Mas.
Per què complicar-se, no? Ja està, el programa va d'això. 50ers, i no 50ers, no és exclusiu, eh? No és que vostè té 24 anys, no pot escoltar, i tant que ho pot escoltar. I que el presenta. He passat vergonya. Aquest matí he passat vergonya. Ja sabeu que al principi del programa sempre us explico una batalleta del dia a dia d'una persona 50, que ja més a, està més a prop dels 60. Això ho pensava l'altre dia i em feia ràbia i pena, eh? Quan el cervell et va més ràpid que el físic i dius, no és possible. Hi ha algú que ha dit, tots els rellotges del món, és la meva teoria, eh? Van més de pressa. S'han posat d'acord tots els rellotges i cada segon no és un segon, és 0,8 segons. Per això va tot tan ràpid, perquè si no, no s'explica. 50, sí, jo estic més a prop dels 60, Toni, que no dels 50. Quina pena. Bueno, escolta, família, he passat vergonya. Aquest 50 que us parla cada dia ha passat vergonya. Per què? Ahir, un bon amic del programa, Joan, un amic que és pagès de tota la vida i que més tard el tindrem per antena, per telèfon, perquè vull que m'expliqui, em va explicar ahir que les patates es poden posar a la nevera. I durant 6 mesos. Bueno, jo no ho sabia. Mira que tinc anys, eh? Jo no ho sabia. Vull que m'expliqui. I em va parlar, clar, Joan, que és una persona que porta molts anys de pagès, coneix a tots els pagesos, una bona part de pagesos de Catalunya, i m'explica el desconeixement total, total, molt, bueno, molt, molt, molt important, no total, però molt important, que tenim els urbanites dels productes de la terra, de l'agricultura. I sí, 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 ho tenim. Ahir, per exemple, jo vaig rebre una capsa gegant a casa amb productes de la terra, pastanagues, pomes, rabanitos, una cosa que no sabia què era i que és de color... Tu saps què és això, Toni? L'has vist? No? No, ara m'ho pots emportar, sisplau? Ara t'ho ensenyaré. És una... Bueno, no ho diré perquè aviam si m'ho encertes, d'acord? ¿Vale? I ahir vaig posar una foto a Instagram dient, aviam si sabeu què és això. No sé què era. I em va dir què era. Tu saps què és això, bonic? Li estic preguntant ara a Toni Huguet. Una botifarra. No és una botifarra. No és una botifarra. Al lot de productes hi havia això. Dic, bueno, carai, m'estic perdent alguna cosa, m'estan llançant un missatge subliminal, és un satisfier, no sé què és. Bueno. Bé, després el Toni em va dir, això és una albergínia. Són rares, però són boníssimes. Sergi, la parteixes per la meitat i fas un volta i volta. Bueno, pues això, això. Té, Estefi, t'he portat una de les dues, eh? Jo m'he quedat l'altra, i ja està. Bueno, l'espectacular desconeixement que tenim dels productes de la terra, i és veritat, és veritat. Bueno, doncs més tard, el Joan, gràcies, Joan, per la teva deferència, ens ho explicarà, perquè vull que m'ho expliqui. I em pregunto, a les escoles, tantes coses que ens ensenyen... Sí, va bé saber el nom dels rius. Sí, està bé. Clar, jo fa uns quants anys que ja no vaig a l'escola. Arrel quadrada. Hòstia, ensenya'm el circuit de l'aigua, des de que llances una bossa d'escombraries al contenidor fins que això desapareix. Explica'm això a les escoles. M'agradaria, eh? I no que estan canviant el pla d'estudis cada 4 anys en funció del partit que guanya. És bastant asquerós, això, eh? Però, bueno, a lo que hi va. He passat vergonya aquest matí. Per què he passat? Perquè jo portava una bossa molt bonica, amb alguns productes de la terra. I vinc habitualment en metro. Jo sóc motard, però en dies així... ara estava plovent una miqueta a Barcelona. Bueno, sí. I he anat en metro. Horta, Sants. És que és un passeig, trigo poc. I tenia la bossa, com que pujo a Horta, més o menys s'acostuma a agafar seient. He posat la bossa entre les cames. Sí, ja saps, ja veus venir al final. I no sé per què, hi ha dies que estàs per demanar-li el carnet al conductor del metro. Hi ha vegades, no sempre, evidentment, però algunes vegades que fan un... el que es diu una marxa enrere. Fan un avançament, comença a arrencar el metro i el segon s'atura de cop, no? Fes un puja i baixa, és... i ha fet això. I habitualment la gent que hi ha a l'interior del vagó diu: tio, què vas? Què passa, no? Si vas assegut no passa res, però si vas dempeus, dius: tio, què passa? Però ja es queda aquí. Però el moviment d'aquest matí ha estat força intens. I clar, sí, han començat a dir-me adéu les verdures, les pomes, l'albergínia. Sí, família, l'albergínia, l'enciam, la col. No diré tot el vagó, no, tot el vagó no, però la part dels seients, un davant de l'altre, tot repartit. I clar, he escoltat un "ah", gent que reia. Jo, si m'he posat vermell o no, no ho sé, perquè com que porto mascareta, ja m'és igual tot. Ja aquestes alçades, ja... Pues. I jo estava assegut, i em deia una persona: "Se ha hecho daño, señor?" Hòstia, això sí que em toca la... Això m'ha fet mal, Toni, això m'ha fet mal, eh? Ja sabeu, i us vaig explicar l'any passat, que estem a punt de l'època de portar barret. Per la calva ja em va bé, eh? Però saps aquests barrets del tipus Peaky Blinders? Era la sèrie aquesta que es va recomanar la Judit Mascó, Peaky Blinders. Aquests barrets. Bueno, hi ha vegades que em fan d'abuelo, hi ha vegades que em fan de... Bueno, molon ja, aquestes alçades ja no. Bueno, doncs em poso el barret. L'any passat, quan em vaig posar el barret, em van deixar seure tres cops al metro. Tinc la solució. Però avui no portava barret, no duia el barret de Peaky Blinders. I clar, "se ha hecho daño", una altra jove que reia. S'ha vist l'albergínia, eh? S'ha vist l'albergínia de color lila. Jo hagués pensat tot el pitjor que es pot pensar i més. I més. I hagués buscat la mirada de la persona, aviam si em veia, per dir, què? I no. Pomes, enciam, tot. "Le ayudo, ya se lo pongo. Bueno, ha estat el moment divertit. Divertit per la resta de persones que anaven al vagó del metro. Per mi ha estat un moment... Jo m'he rigut, eh? Perquè jo crec que hi ha un moment a la vida que dius: "Que imbécil, que burro eres". Bueno, burro, no? Jo no soy burro, o soy burro, fins al moment que el conductor ha fet una marxa enrere. Bueno, ha passat això, m'he rigut més, perquè si una cosa no, però riure'n de mi mateix, molt. Així ens va. Són les 10 i 13 minuts. Avui parlarem de bones notícies al final del programa amb Joan el Pagès. I avui parlarem... Anava a dir... També de bones notícies. Perquè a grandes males, a grandes problemes, grandes remedios. Som-hi.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
"Veo como caen de mi piel trocitos descamados por la ausencia de tu humedad, mi cuerpo deshidratado. Cae la piel rota, dejando al descubierto la otra, con más brillo que la que cae, porque algo está alimentando. Mi piel en silencio grita".
Tenim una bona col·lecció de minuts, una bona col·lecció de minuts avui, per parlar amb Rita Anton. Hola, Rita Anton, com estàs?
Bon dia.
Bon dia, gràcies per venir.
A vosaltres.
En moto?
En moto.
Tornes a Argentona en moto?
No, deixo la moto i avui treballo aquí a Barcelona.
Bien. Doncs gràcies, Rita Anton, per venir. Qui és Rita Anton? Què fa Rita Anton? Aquí, aquesta cadira teva, on estàs asseguda ara, ve cada dia gent de diferent perfil, gent coneguda, gent molt coneguda, gent poc coneguda, gent anònima, gent. Perquè jo penso que tots tenim una entrevista. I més enllà de l'entrevista, que tots tenim una vida per explicar. I la teva vida professional, la vida personal no vull entrar, la teva vida professional, que evidentment tens una feina molt, molt extraordinàriament vocacional, perquè si no, no la faries? Sí. T'omple?
M'omple molt. Em dedico, jo soc psicòloga, terapeuta, i treballo amb adolescents i amb les seves famílies.
Uah.
Adolescents que presenten trastorns de la conducta. Parlar de trastorns de la conducta és parlar del símptoma. Jo prefereixo parlar d'adolescents que estan patint, no? Que estan passant una etapa complicada de la seva vida.
Sí.
I per aquestes circumstàncies no poden conviure amb la seva família o s'estan posant en risc a l'abat al carrer i han d'hospitalitzar a un centre que tenim nosaltres a Argentona. I allà fem un treball amb ells, amb la família, amb tota la gent que els envolta, amb l'escola, no? Amb coordinació amb altres recursos, per intentar ajudar a entendre el que els hi passa a aquests adolescents, acompanyar-los i ajudar-los a que puguin sortir les dificultats que s'estan trobant ara,
sí,
i que puguin tornar a la seva vida. No?
Rita, disculpa, aquest trastorn els impedeix conviure amb la seva família? Sí?
Clar, parlem de trastorn, però a mi no m'agrada parlar de trastorn. Són adolescents que estan tenint certes dificultats, no? Que presenten un símptoma, poden estar consumint, pot haver-hi episodis d'agressivitat a casa, a l'escola, fugues, poden estar aïllats, no? Poden tenir dificultats amb les noves tecnologies. Són adolescents que per la situació que estan visquent s'estan posant en risc,
sí,
i des de casa no poden ajudar-lo, no? O amb un recurs potser ambulatori no és suficient. Pot ser perquè s'estan posant en molt risc fora o pot ser perquè no fan cap tipus de demanda d'ajuda, no? Llavors, és quan nosaltres valorem que l'única opció per ajudar aquests adolescents és un ingrés hospitalari.
Qui és la primera persona que se n'adona de que, compta, amb aquest jove, amb aquest adolescent, hi ha un problema? El propi adolescent o potser la família i l'entorn que diu, ostres, portes moltes hores al mòbil, per exemple, més enllà de consumir o no, que ja és, aquest és un altre tema.
Depèn del cas, no? Però a vegades l'alerta ens arriba per l'escola, ens arriba per la família. El que sí que podem dir que la majoria de vegades aquesta alerta ens arriba tard, no? O sigui, ens arriba tard la demanda d'ajuda i generalment no és per part de l'adolescent. No és l'adolescent que diu, ei, no estic bé, sinó que nosaltres rebem aquesta demanda quan la situació generalment ja està descontrolada. No? També estem parlant d'un recurs d'hospitalització,
sí,
però rebem la demanda quan la situació està descontrolada. Quan, i a més no rebem moltes vegades una demanda en la que es diu que un adolescent està patint, no? Sinó rebem una demanda d'ajuda moltes vegades desesperada per part de les famílies en la que ens diuen ell que el
Veniu
meu fill
ja
està fent, i parlen de moltes conductes, no del patiment que hi ha darrere.
De conductes actuals a casa, clar. Habitualment, les persones que no ens hi dediquem a això professionalment, tenim una cosa que no t'agradarà quan jo la digui, i diré, bueno, i jo no era consumidor d'això, Hermano Mayor, per exemple, programes de televisió, que jo, bueno, no vull entrar en un judici sobre el programa perquè ara no toca, però són casos que, per exemple, poden tenir aquest tipus de perfil, un comportament a casa inesperat, desagradable, fins i tot desagraït, perquè els pares poden pensar, hosti, amb el que jo he treballat per aquest fill, amb el que estimo aquest fill, i notes que el fill se te'n va... És més o menys aquest perfil.
Sí, parlem...
Un dels perfils, eh?
Parlem d'aquest perfil, parlem d'aquest perfil, no? Això és el que veiem.
Sí.
El que passa és que hi ha molt desconeixement sobre això, no? Veiem aquestes conductes.
Sí.
A vegades les famílies, quan es troben això a casa, no saben a qui recórrer, no? No, és un tema que costa parlar, no? Moltes famílies ens diuen, és que... a casa meva hi ha violència i jo no sé com puc explicar-ho. Quan explico a l'escola em sento jutjat, no puc entendre el meu fill, no entenc per què això està passant a casa meva, no? Parlem de les conductes del fill, però poques vegades parlem de les dificultats que pot haver-hi també l'entorn familiar, no? Posem tota la responsabilitat a l'adolescent,
no,
però a vegades... jo no vull parlar de culpa, perquè no podem dir que és culpa de les famílies, no?
No.
Però sí que les famílies poden fer moltes coses diferents perquè aquestes coses no passin a casa, no? I moltes vegades les famílies cometen errors des del desconeixement, no? Les famílies ho fan el millor que poden,
sí,
però no se t'ensenya a ser pare.
Cada dia estàs aprenent.
Exacte. Llavors, no, les famílies moltes vegades arriben al nostre recurs verbalitzant que no saben què és el que han fet malament perquè el seu fill estigui així, que no entenen com poden haver arribat a aquest punt i que sempre, bueno, la majoria de vegades quan acabem el procés sempre diuen I si haguéssim conegut això abans, i si haguéssim sapigut que quan el meu fill donava un cop o quan el meu fill s'aïllava a l'habitació era que estava patint i no estava bé, i si hagués buscat l'ajuda abans, no? La sensació que tenim és que hi ha molt desconeixement al voltant de tota la sintomatologia de l'adolescent, que moltes vegades jutgem la conducta, no? L'adolescent que
no
és dolent
previ, no
a l'escola. L'adolescent és dolent a la...
Sí.
Aquest adolescent és dolent perquè falta el respecte als companys. I sí que és veritat que la conducta és dolenta.
Sí.
Però per què està fent això? Perquè està delinquint, perquè està consumint... No? Intentem veure què hi ha darrere d'això i moltes vegades quan comencem a intentar veure què hi ha darrere d'això,
sí,
anem tard.
Però es pot recuperar.
Sí, sí. Sí, sí.
El somriure et delata, eh? Clar, per això estàs aquí, estàs feliç amb la teva feina. Habitualment l'adolescent no se n'adona. I si se n'adona, jo crec que comença a travessar una etapa complicada. Quina és, més o menys, del teu coneixement, l'edat a la que es comença a olorar que això potser no va per bon camí? No serà als 5 anys? Entenc que no. Serà als 10? Serà als 12? Serà als 14?
Clar, és que el no va per bon camí és complex de definir, no? Perquè quan el moment en què s'inicia la sintomatologia depèn de molts factors, no?
Clar.
Podem trobar que és veritat que a l'inici de l'adolescència hi ha molts adolescents que comencen a presentar símptomes perquè potser, no?, arrosseguen un malestar, no?, durant la infància, i l'adolescència és el moment en el que això
exploten.
Comença a explotar,
sí,
a través de conductes inadequades, no? Potser volen expressar ràbia, volen expressar por, volen expressar tristesa, i no ho fan com estem acostumats, pel canal que estem acostumats.
Clar.
Ho fan d'una altra manera, amb conductes. És la forma de dir-nos que no estan bé quan no saben posar-li paraules.
I els primers espantats acostumen a ser els pares.
Sí, els primers espantats acostumen a ser els papes.
O germans.
O germans. I no m'agradaria dir que els adolescents no són conscients del que estan patint, no? A vegades un és conscient del que està visquent, però perquè no et veus amb capacitats per afrontar-ho o tens pors per connectar amb el que t'està passant,
sí,
potser evites, no?, exposar-te a aquesta dificultat i fugeixes d'aquest patiment a través del consum o a través de qualsevol altre símptoma.
Últimament està molt de moda la... I jo crec que és evident la seva importància a la comunicació. Les formes de comunicar... El programa aquest el produeix una agència de comunicació, però, ostres, com comuniquem? No professionalment, sinó personalment, perquè al final comunicar és dir-li a, en aquest cas, per exemple, al tècnic: Toni, comencem amb aquella música. S'ha de vigilar el to, s'ha de vigilar el somriure. Ahir parlàvem dels somriures, aquest mateix programa. La força d'un somriure, el que costa un somriure, comunicar que estimes a una persona, com li dius, quan li dius, de quina forma li dius. I jo crec que, en aquest cas, si fem un mini-pímer, l'adolescent li costa comunicar això perquè es deixa anar.
Clar, l'adolescent li costa comunicar, però abans, quan parlàvem de la importància dels papes dins,
sí,
dins d'aquestes dificultats, està aquí, no? És molt important que els papes, quan els nens són petits, fomentin la comunicació a casa, no? Nosaltres, és una de les grans eines que tenim de prevenció, no?, de les patologies mentals,
sí,
no? Moltes vegades parlem de que l'adolescent no està demanant ajuda, però per què no està demanant ajuda? Podem ajudar que aquest adolescent tingui eines per demanar ajuda? Ens hem d'anticipar. No? I aquí està el treball de les famílies.
Sí.
No? És important que prediquem des de l'exemple. No? Llavors, per això la campanya que estem tirant endavant ara amb Vita... No?
No sabia que hi havia una campanya, veus? Comunicar.
De la salut mental, que parla de la comunicació, parla d'això, no?
Ves?
De la necessitat i de la importància de demanar ajuda i que des del context familiar puguem fomentar això. No? Que puguem parlar amb els nostres fills, puguem parlar que estem tristos, puguem parlar de la por, puguem verbalitzar quan hi ha una cosa que ens preocupa, perquè com li podem demanar, dir a un adolescent, no?, demana ajuda o verbalitza que estàs trist, si a casa això no ho ha vist, si el papa i la mama sempre han estat bé. Com un adolescent et dirà jo no estic bé si no ha vist els adults verbalitzant que no estan bé?
Clar. Què li passa al nostre fill si tenim una vida normal? Com sopeu, no? Sopem som quatre de família amb els quatre mòbils a la taula.
Exacte.
T'agrada el mòbil? T'agrada l'eina?
Poc.
És que serveix per moltes coses. I, a més, per trucar per telèfon. Bueno, això que tenim aquí molts és una bomba. És una bomba, eh? Ho hem parlat alguna vegada. És una bomba, de vegades agraïda, perquè et pot solucionar una trucada d'urgència, tal, però mòbil i adolescència no és un bon matrimoni.
No és un bon matrimoni perquè aquí hi ha molts factors, no? Però un dels temes que a nosaltres també ens preocupa és que per part de l'adult, no? També hi ha molt desconeixement de fins a on arriben els adolescents a través de les xarxes. És difícil perquè no hi ha unes pautes, no? En les que tu diguis, mira, escolta, és que si al teu fill, no? Li poses aquestes pautes i aquesta estructura en farà un bon ús, no? Depèn també molt de les característiques de l'adolescent, no? Podem generalitzar. Bueno. Fins a on podem deixar llibertat, no? Fins a on hem de controlar i supervisar. És un tema complex. I més enllà d'això, l'adolescent, si dins de la seva vida està tenint dificultats, no? I potser no està siguent funcional o no s'està veient amb eines per afrontar-se a certes coses, a partir del telèfon pot distanciar-se d'això i està vist una altra realitat.
Sí,
i això és un perill.
El second life, que dèiem fa anys,
sí.
És la seva segona vida, una vida virtual amb la qual ella, a través d'un telèfon mòbil, doncs, mira, s'aïlla del present, s'aïlla de l'entorn més proper i viu una vida, una pseudovida, una mena de segona vida. Dius, mira, saps què? Jo m'aïllo, faig un TikTok, vaig contestant i vaig comunicant als meus amics coneguts, perquè molts possiblement no els acabi coneixent. I té aquesta segona vida que li va bé, s'aïlla, i està cada dia sembrant un món paral·lel que els pares pensen que està mirant vídeos de jiji jaja.
Exacte.
I arriba, i la queixa i la trucada arriba tard. Arriba tard. Tu has tingut molts casos, tens molts casos, permanentment, cada dia, i segurament hi haurà casos que, et deia abans d'entrar en antena, no sé si te'ls portes a casa o a l'arribar a casa, agafes així les teves mans i dius, uah, refregues la cara i dius, bueno, això ho traurem endavant.
M'agradaria dir que es pot separar, però és molt complex. Treballem amb persones. La feina que fem és molt maca, perquè haig de dir que es pot ajudar i que els adolescents estan en una etapa en la que hi ha molta opció, no?, de canvi, hi ha molta flexibilitat cognitiva, estem en una etapa en la que estan en procés de construcció de la seva identitat i haig de dir que la majoria, no?, de vegades anem a temps i ens n'adonem que es pot fer una feina, que les famílies i els adolescents poden fer una feina molt maca i que realment podem passar, no?, de situacions molt complicades i molt complexes a adolescents que estiguin en un moment funcional i que deixin de patir, no?
Quan saps que aquest adolescent ha dit, ostres, feina feta, solucionat, curat, o això no passa mai? Per què rius?
Clar, la realitat és que és un procés llarg, no? Nosaltres fem una part del procés és en règim d'hospitalització i progressivament, no? Van passant cada cop més temps fora, a casa, a l'escola, amb els amics, en funció de que gestionin bé el temps fora i, no?, i que se'n puguin fer càrrec. Llavors, primer hi ha el procés d'hospitalització, que és el temps que estan al centre. Quan veiem que fora ja són funcionals, seguim amb un procés d'ambulatori, que és que veiem a l'adolescent una vegada a la setmana, després una vegada al mes, i jo segueixo amb nois que fa 2 anys que han marxat d'alta i que em venen a veure quan hi ha una ruptura, abans del període d'exàmens, no? Al final sempre es fa un vincle molt fort i hi ha continuïtat amb això. Llavors, quan diem que el procés està acabat? No està acabat ni el meu ni el
seu,
no?
Ja.
Sempre hi ha opció de creixement personal i passem d'un tractament d'hospitalització a un tractament d'ambulatori que acaba sent un seguiment, no? Un acompanyament a aquest adolescent durant el seu procés de maduració.
I aquest adolescent se n'adona que ja està bé en funció de les poques vegades posteriors que va a l'hospital?
Després ja no ve a l'hospital, ens veiem a consulta aquí a Barcelona, els ambulatoris venen aquí. I clar, sí, no? És...
Ja no parla amb la terapeuta, sinó que parla amb Rita.
Sempre intento que parli amb Rita.
Vale.
Sempre intento fer una proximitat.
Sí, però clar, hi ha un moment que ells tenen aquesta trobada.
Aquesta distància,
sí. Aquesta trobada que és, ojo, aquesta persona ve per alguna cosa i ve per mi perquè no estic bé.
Sí, clar, a l'inici de l'hospitalització hi ha molta resistència. Els adolescents ingressen involuntaris, no? O sigui, la majoria d'adolescents no són conscients de la situació, o no són conscients o no volen exposar-se a les dificultats, ingressen involuntaris. Per tant, el terapeuta, a vegades, a l'inici del tractament, és la figura de control i acaben al principi fent un vincle instrumental per intentar sortir al centre, és després, no? Quan entenen que som una figura d'ajuda quan això canvia.
Casos de bullying, també?
Sí.
També?
Sí, sí, en trobem molts, no? Perquè...
Molts?
Sí. Tenim, hi ha molts adolescents que ingressen, quan ingressen al centre, un dels símptomes que presenten, no? A part de les dificultats que es puguin trobar a casa, no? I tot el tema acadèmic i no? altres situacions, una d'elles és la posició que ocupen dins el grup a classe, no? Que es posen, que ocupa la posició potser d'agressor, no? Que la seva forma de manegar el malestar és posar-se per sobre dels altres,
sí.
Per tenir una falsa percepció de control, per dominar la situació, per pagar el seu malestar amb els altres, no?
Sí.
Si al final estem parlant d'adolescents que no estan bé i que la forma de gestionar-ho no està sent adequada. Llavors el que veiem és que aquesta forma inadequada de gestionar el malestar es presenta en diferents contextos, no només a casa o no només a l'escola, sinó que generalment estan les diferents àrees de l'adolescent afectades.
Habitualment, quan un noi, una noia que pateix bullying a l'edat, bueno, menys de 10 anys o a l'adolescència, ho acaba manifestant, ho acaba traient? O costa?
Costa i moltes vegades ens arriben moltes demandes d'ambulatoris, no? Que venen per una altra situació, per exemple, que estan tenint dificultats, per exemple, no? Que estan tenint dificultats a l'escola perquè tenen moltes inseguretats, els costa molt participar a classe, a casa estan aïllats, estan tristos, i quan comencem a explorar veiem que darrere hi ha una història de bullying que no està tancada, que no està treballada, no? I que probablement ha generat moltes mancances i moltes carències en la construcció a la identitat d'aquest adolescent. Sí que hi ha molts dels nois que ens arriben que han patit situacions de bullying a l'escola.
Jo conec un cas de, com aquest, d'un noi que, pues, amb un pare separat, que el tenia un dia a la setmana, i li deia: com estàs? I el noi deia: pues, estic bé, entro, vaig bé a classe, vaig content, però a mesura que passa el dia em poso més trist i ja està. Hi ha un parell de companys que diuen: si aquest marca gol, no li abraceu. I l'altre dia em van llançar per les escales, i aleshores el pare va dir: bueno, és que et veig molt rarito, està passant alguna. El pare era jo i el fill era el meu fill. Ara el meu fill ja té 22 anys i ja està en una altra galàxia. I això li va passar quan tenia 7 anys. No tenia cap constància, i ho va poder explicar quan jo li vaig preguntar. Però si jo no li pregunto...
No t'ho explica.
I jo sabia els nens que eren. I quedava a la sortida del col·le, jo sabia els pares dels nens agressors, i el cos i el cap em demanava parlar amb els pares. Però no ho vaig fer. No ho vaig fer. Bueno, no sé si vaig encertar o no, eh? La primera cosa que vaig fer va ser canviar el nen d'escola, d'una escola petita, 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 de 15 alumnes per línia, a una descomunal, que eren 5 línies per curs. I li vaig donar la vida a aquest noi. Va deixar de rebre agressions, marcava gols al pati i els companys li abraçaven, no li llançaven per les escales, però clar, jo recordo aquella tarda perfectament de dir-li: Nino, què et passa? Tu no ets així. I va deixar anar... Vaig tenir sort. Però, ostres, recordo aquell dia i la conversa amb el director de l'escola, dient: no, estos son episodios normales, en todos los grupos hay... Digo: oye,
clar,
si son... Sí, sí, ja. Són 15 i això s'ha de veure.
I és un problema. perquè no sabem si és pel desconeixement, però hi ha moltes situacions de bullying que es minimitzen.
Sí.
Les víctimes moltes vegades no demanen ajuda perquè no volen preocupar les famílies, no? És a dir, hem sentit moltes vegades nens i molt petits que és que no vull preocupar el papa, és que no vull preocupar la mama, no vull ser un problema, no vull ser
vergonya,
una càrrega.
I per vergonya.
Vergonya,
per
por.
Vergonya, una vergonya, no? Absurda, no?
Una vergonya absurda, perquè encara estem molt arraigades algunes creències que van lligades, per exemple, al que els nois o els nens no podem expressar el nostre malestar, no? El fort és el que no ho comparteix, no? Plorar davant dels altres o explicar que no estàs bé va lligat a la debilitat, no?
Què diran de mi? Sí. No puc posar a plorar davant d'aquests.
Què diran de mi? Què pensaran de mi? No? És el contrari del que hauríem d'entendre, no? El que és capaç d'expressar el que li passa, sí, parlar de les dificultats, està siguent valent.
Sí.
Lligat al que tu comentaves a l'inici del programa, no? Que deies estaria bé que les escoles ensenyessin o aprenguessin part d'agricultura, estaria molt bé.
Per favor.
Que aprenguessin de gestió emocional.
També.
Que els hi validéssim als nens que poden expressar tot això i que a l'escola tinguéssim un espai on això es pogués compartir, que no és fàcil, però d'alguna manera haurem d'arribar a aquest punt.
Tens fe que això sigui així?
Tinc fent que s'estan fent molts canvis i que sé que per part d'educació hi ha molta feina en aquesta direcció. Però venim, clar, és que d'on venim?
D'on venim i cap a on anem? I cap a on anem? Si això em parles dels països nòrdics, et diré, pues mira, tinc certa fe. No tenen sol, però tinc certa fe. Països nòrdics, i puc parlar d'Alemanya cap amunt, eh? No especialment de Finlàndia, ni Islàndia, ni Suècia. Però estem aquí... Estem a Barcelona, ojo, eh? Ja no parlo d'una escola de Toledo o Cádiz o... on els episodis complicats es multipliquen. Hem parlat de bullying, no hem parlat d'addiccions.
Addiccions, clar, el consum està molt present dins del recurs on treballem, no? Perquè al final el consum nosaltres l'entenem com una
via
d'escap d'aquest malestar. No? I al final és una via d'escap útil i que hem d'ajudar l'adolescent a que vegi que n'hi ha d'altres, però que hem de poder entendre, no? Per què consumeix aquest adolescent? És que si jo estic malament i no puc fer-me càrrec d'aquest malestar i trobo una opció que em baixa aquest malestar i fa que durant una estona desconnecti del que a mi m'angoixa, seguiré fent-ho, no? O sigui, no és només...
Sí.
Clar, hem de buscar la forma d'ajudar l'adolescent perquè s'ha de demanar ajuda. O sigui, dir-li a l'adolescent que deixi de consumir probablement no serà útil. I prohibir el consum probablement tampoc serà suficient.
Segur.
Perquè hi ha una mancança darrere. I aquest adolescent probablement necessita una ajuda terapèutica, necessita un acompanyament, necessita fer un procés per tenir les eines necessàries perquè el consum ja no sigui necessari dins del seu funcionament habitual.
Clar. I el moment no m'agradaria aquest terme, però bueno, la visita, el moment de la trobada... jo tinc una amiga també que treballa en temes d'aquests d'addiccions i hi ha dies que no són agradables perquè t'has de posar, em diu, molt per sobre del noi que ve presumptament excitat amb ganes de consumir, diu, tranquil·lo, és a dir, t'has de posar molt a sobre, has de fer una mica com d'actor, actriu, per apaivagar una mica l'estat nerviós d'aquest noi, d'aquest adolescent que necessita, com sigui, això.
Clar, necessita dues coses, que a vegades entenc com a professional i com a pare, són difícils de combinar, no? Perquè necessita control, estructura, supervisió i normes, i a la vegada necessita aquest acostament efectiu, no? Perquè puguis ajudar-lo. I això és el mateix que necessita a casa, no? A casa l'adolescent necessita una estructura molt clara i unes normes molt clares, però a la vegada necessita aquesta part afectiva i propera, no? Perquè el puguis ajudar, que s'ha de poder separar, no? La part normativa de la part afectuosa que necessita l'adolescent, no? Un adolescent que no s'està comportant bé, a la vegada que conseqüències, que normes, que estructura per tenir aquesta seguretat, també necessita un papa i una mama a prop, no? Si nosaltres el que fem quan les conductes no són adequades, com a papes, per exemple, és allunyar-nos, l'adolescent no té aquest espai d'ajuda.
I si el papa no està? I si la mama no està? I si el papa veu? I si la mama... Aquí comencen els problemes seriosos, eh? aquí comencen els problemes seriosos, perquè, bueno, més o menys, el nostre entorn, més o menys, més o menys. Bueno, el papa està allà, pot tenir una relació molt bona o molt dolenta o molt normal o molt irregular amb la mama o al revés. Però, clar, quan comencen els comportaments diferents de pares de... Ui, el pare fa dos dies que no passa per casa. Això a la primera visita o a la primera trobada no ho sabem. Què dius? I és aquesta sensació de tafaneria que tenim molts, i és molt d'aquí, de, a veure, cuenta, què passa? Estan separados, que ell tiene una... I, clar, i al final està el noi, o la noia, que és qui està patint aquest entorn tan inhòspit, tan desagradable, i que tampoc ajuda a que aquest nen, bueno, segueixi consumint. I entenc que, bueno, això es pot notar, pues, no sé, estic disparant sense tenir molts coneixements, més aviat pocs, de que un nen li pot robar 50 euros al pare per comprar...
És que la conflictivitat parental en els adolescents genera, i en els nens genera molt malestar. I això jo crec que és un tema que a vegades no en som conscients, no? I és una realitat. O sigui, els nens i els adolescents pateixen. Pateixen quan, per exemple, hi ha una separació conflictiva en el que els papes intenten posicionar el fill en aquesta separació. I això pot acabar generant en l'adolescent moltes inseguretats i molta sintomatologia. I no en som conscients.
Sí.
No? O sigui, a vegades l'adult pensa en les seves pròpies necessitats quan està passant una etapa difícil, sí, i no protegeix el menor.
Uh-huh.
Implica el menor dins de tot això.
Tu aquí amb el papa, que estàs millor amb el papa, eh?
Sí, sí.
Sí. O al revés, sí. Aquestes coses passen. No sé què em deixo per preguntar-te. Hem parlat de bullying, hem parlat de consum, hem parlat de... al principi, se m'ha oblidat, i és possible.
Explica't una mica el recurs.
Ah, sí, exactament.
Com funcionava ITA.
Perdó. Clar, les persones que comencin a veure un comportament anòmalo, diferent, no dolent, anòmalo, diferent, la primera cosa que han de fer és trucar al centre.
La primera cosa que han de fer és trucar al centre, perquè tu pots demanar una visita en la que es faci una avaluació o que es doni un espai perquè l'adolescent pugui expressar si hi ha alguna cosa que li preocupa. I a vegades ens sorprèn. Papes que diuen, a mi no parla. I arriben a una primera visita on tenen un espai protegit, un espai que en principi, clar, ha de ser confidencial, i potser l'adolescent ja es permet una banda d'ajuda. O no. Però jo crec que és una carta que sempre hem de fer servir, no? Al intentar demanar una visita i buscar un espai on l'adolescent o la família pugui expressar el que està passant i almenys veure si hi ha alguna opció, no? No? Mm-hmm. Per fer un treball amb la situació que ens preocupa.
La teva deformació professional t'obliga de vegades a conèixer gent i indagar si, mira, aquest noi parla poc, parla cara, segur que té això? Sí. Sí, perquè ha somrigut. Gol.
Intento no fer-ho, no? Però és veritat que per la feina que faig, sí que a vegades penso que tenim, doncs, una sensibilitat especial en veure què pot haver-hi darrere d'una conducta, no? I jo crec que amb tot això també aprenem a no jutjar, no? Que sí. quan veiem situacions que ens generen rebuig, no? O conductes que socialment són molt inadequades i la gent tendeix a allunyar-se d'aquest tipus de situacions, doncs com a professionals que treballem a un centre de conducta tenim molta tendència a pensar què hi ha darrere, no? Clar. En comptes d'ajudar a allunyar-nos, a acostar-nos,
sí,
no?
Sí,
què
sí,
pot
sí,
necessitar sí. aquesta sí, sí. persona per estar actuant així.
Clar. I acabes dient, bueno, escolta, si cal... tu hermano, que si quiere pasar un día, ¿no? Bueno, jo ho faria. Hem parlat amb Rita Anton, terapeuta i solucionadora de problemes. I en tenim molts, de problemes. T'ha agradat aquesta, no entrevista, no, aquest títol, solucionadora de problemes?
Uf, solucionadora, m'agrada més. Jo acompanyo a la persona que solucioni els seus problemes.
Vale,
al final,
vale.
Nosaltres no donem la solució. Ajudem
vale.
a que...
Doncs les eines, perquè la gent...
O ajudem a que la pròpia persona explori on està la dificultat i què és el vale. que necessita.
Doncs ha estat un plaer, Rita. Gràcies. Rita Anton, des del centre...
Igualment.
Des del centre ITA. Ho he dit bé?
Sí.
Res a veure el nom teu amb el centre, eh?
No, res a veure.
Correcte. No, que dèiem abans.
Bromes moltes.
Vale. No, és que d'això, el de Cuarto Milenio te hace un especial, eh?
Total.
Gràcies, Rita Anton, terapeuta. 10:45 del matí. Parlem de llegums, de verdures, de fruita. Tinc gana.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93-409-2771 o bé 93-409-2772.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a Cinquenters.
Alimentació, belles arts, humanitats, biologia, història. La Universitat de l'Experiència és un projecte formatiu de la Universitat de Barcelona que t'ofereix 14 programes formatius especialment dissenyats per tots els majors de 55 anys. Si vols compartir coneixements i vivències en un ambient plenament universitari, entra al web de la Universitat de l'Experiència, ub.edu/experiència, i tria la matèria que més t'agradi. Afanya't, Cinquenters! Ens veiem a classe!
Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que generem i comercialitzem energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Som un gran grup energètic que cotitza en borsa, en ple creixement i amb una forta presència internacional. Subministrem energia verda i gas en tot el territori peninsular, Balear i Canàries. I estem presents a 6 països europeus: Portugal, Itàlia, Alemanya, Polònia, Holanda i Hongria. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits, ni talls, ni molèsties, perquè nosaltres ens encarreguem de tot. Audax Renovables, l'energia que consumeixes diu molt de tu.
Ràdio Estel. Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon: 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93-409-2771 o 93-409-2772. Recorda, Salut Natural per Tothom, de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Poder aquesta cançó la podríem guardar per l'especial musical d'un dia d'aquests, per exemple, demà o la setmana vinent, perquè són Los Fruitis.
El mundo de los fruitis es mi niño nino. El mundo de los fruitis coge el melocotón.
Doncs sí, Los Fruitis. En fin. El món dels fruitis i el món de les verduris. Ve aquesta trucada per la sorpresa agradabilíssima que vaig tenir ahir al rebre el cisteller, la capsa de fruites i verdures, perdó, de fruitis i verduris, de Joan el Pagès.
Unidos, somos blancas, somos...
Hola, Hola, Joan.
Bon dia.
Bon dia i gràcies, eh?
Gràcies a tu, home.
No, home, no, per favor, però quina capsa, quina col·lecció de fruites, verdures, espectacular tot això que serviu. Sí. Això és un servei habitual, regular?
Bueno, fem un servei el dimecres,
sí,
per la tarda, que sí, a Barcelona, Badalona, tota aquella zona.
Sí.
I llavors acumulem totes les comandes perquè al client li surti el porc sense rac.
Ah, molt bé.
I llavors li portem, que són tots productes gourmets, que són de pagesos d'aquí, de proximitat, i hi ha productes nostres també, i alguna coseta d'avió que ve molt bona de fora, també.
Joan, tu ets pagès de professió?
Bueno, jo soc pagès de tota la vida, el que passa que ara fa 10 anys em vaig muntar la tenda.
Sí.
En la deriva que portava tota l'economia, i llavors vaig pronosticar que aniria per aquí al negoci de tindre una tenda i vendre coses teves directament o de pagesos de per aquí, perquè el que era bonic i demandava la gent era coses de proximitat d'aquí, de la terra.
I tu vas veure fa 10 anys com a visionari que això funcionaria i funciona.
Sí. Sí, ja em van fer una entrevista a una revista també i
sí,
ho vaig pronosticar que aniríem per aquí als tiros. I llavors pues, vaig muntar una tenda com de pagès, però la meva en particular és molt gourmet.
Home, Joan el Pagès, et poden seguir per Instagram, eh?
I tant, correcte.
I es pot comprar via online, entenc?
Bueno, encara no tinc pàgina via online, però
sí,
amb l'Instagram pues, ja vaig fent cosetes i a poc a poc estic muntant la pàgina d'internet. Però bueno, ja tenim molta feina amb l'Instagram també i, bueno, ja anem bé així també.
És una cosa que possiblement tu no esperaves, és a dir, pregunto, jo com a cinquenter també me n'adono cada dia que les tecnologies o ens adaptem o ens quedem fora, i estàs enganxat a aquest Instagram on reps peticions, comandes de la gent, sí, hi ha un telèfon per fer la comanda, eh?
Sí, correcte. Envio o un vídeo o fem una vídeo trucada i
sí,
llavors passejo per la tenda i te vaig explicant que aquest és un altre concepte, que avui en dia pues, el que demana la gent és que li expliqui d'on ve, de les textures que té.
Aquí.
I clar, professionals així pots trobar pagesos, però normalment el tender de la tenda tampoc no sap molt, perquè normalment són joves i,
sí,
i només són, com dic jo, cobradors pesadors.
Clar, que pesadors, sí.
Clar.
Tens raó. Ahir em parlaves, ahir a la tarda, quan van tenir l'ocasió de creuar quatre missatges, del gran desconeixement, i jo sóc dels primers, que tenim no només els 50, sinó la gent jove, i jo ara mateix hem fet una entrevista a una terapeuta, li deia, escolta, m'hagués encantat o m'encantaria poder rebre ensenyament,
clar,
de coses de la terra, de fins i tot els residus, on van quan tu tires de la cisterna del lavabo, on va aquesta aigua, on va parar, quin és el moviment circular, quina és tota la cadena de que fa un tros de paper des de que llances a la brossa, al contenidor, i fins i tot també coses de les deixalles i coses de la terra, en lloc de prendre una arrel quadrada que no serveix per res.
Al final, el dia a dia, són uns altres temes.
Bueno, i apropar-nos a la natura. Per exemple, sí, tu ahir em deies que les patates es poden posar a la nevera.
Sí, és que gran part de les patates, a no ser de temporada, que sigui el juny-juliol,
sí,
fan aquí, a Catalunya,
sí,
i una mica el desembre també, que
sí,
representa que són unes patates tardies, clar,
sí,
totes les patates que compra la gent,
sí,
normalment, venen de càmera ja directament.
Què són de càmera, Joan? Disculpa, eh?
Càmera, que una patata la posen a la càmera perquè antigament els pagesos, els que volien guardar unes patates,
sí,
posaven uns patets diaris, uns polvos, perquè no es grillessin i no s'apoliessin. I llavors, i és un mètode molt sa posar-les a la nevera. Per què? Perquè aguanten una temperatura de 4 a 5 graus, llavors la patata no, ni s'arruga ni s'apolilla.
Ah.
Ni. I llavors, el sistema és molt sa. A veure, és més sa que posar uns polvos allà. Sí. Tota la patata que compreu als supermercats i tot, el 90% ve tota directament de càmera, perquè si no, no tindries patata d'aquí 3 mesos.
Clar.
És com ara les peres i les pomes, doncs hi ha una collita que és d'un mes i mig,
sí.
2 mesos, depèn la varietat, i t'ho fiquen totes càmeres amb un unificador d'humitat, perquè elles no s'arruguin i tu puguis menjar tot l'hivern peres i pomes. Si no, no menjaries.
Si no.
La producció de 2 mesos.
Per tant, recomanes també a la nevera, eh? Peres i pomes a la nevera també.
A veure, si vas a comprar molt habitualment, sí? No fa falta.
Vale.
Si tu dius, ostres, faig una compra de 3 setmanes,
sí?
Pues si la fiques a la nevera, te pot durar pues hasta 3-4 mesos, si vols, a la nevera.
Què dius? Ah, sí?
I tant.
Ostres.
I tot. Sí, sí.
Ous a la nevera també? Sí. Perquè no entendré mai això de comprar ous al supermercat.
Ous, nosaltres som de pagès de gallina lliure i si són de gallina lliure de pagès i són superfrescos del dia,
sí?
Això no fa falta ficar-los a la nevera.
Què vol dir gallina lliure?
Bueno, que estan en llibertat.
Vale, o sigui que no tenen peatges ni viuen a un càmping.
Hi ha unes limitacions,
sí?
Vale, però que es poden moure i,
sí?
i estan...
Però com sabem que és un ou de gallina lliure i no cal que vagi a la nevera?
A veure, això és millor comprar-los a pagesos, a...
Vale. A Joan el Pagès.
Clar, altres coses, doncs, te queda el dubte, no?
Sí.
Si és veritat o si no és veritat.
Sí.
Però, bueno, tindrem que confiar, no?, quan posen que són gallines lliures.
Sí.
Lliures.
Sí. Està clar. Tot el que són verdures, també tot a la nevera, bledes, enciam, mongeta, tot també a la nevera?
El que m'agradaria dir, Sergi,
sí,
és perquè ara, mira, amb el tema del Covid, com estan les coses molt malament,
sí,
jo m'agradaria aconsellar de com guardar les verdures a la nevera perquè si és un producte fresc, que te duri molt més del que dura avui en dia, perquè la gent no sap guardar a la nevera els productes, sobretot les verdures. El que fan normalment és agafar, han anat al súper,
sí,
han comprat una verdura i després la fiquen al calaix, la treuen de la bossa i la fiquen al calaix de les verdures,
sí,
o la nevera sense tapar-la, sense el plàstic. O sigui, llavors, jo el que diria perquè per tota aquesta gent que ens escolta,
sí,
perquè li duri molt més les verdures, sobretot les verdures,
sí,
les
fruites
no cal, però les verdures és que reciclessin aquelles... aquelles bosses que agafen del súper.
Súper, sí.
Sí, ara tanquessin el producte dintre i li fessin un foradet perquè respirés. D'aquesta manera estem fent que l'aire de la nevera, el que reparteix tot el fred per tota la nevera,
sí,
que és que fa un airet, no?, per repartir...
Sí, el no frost, sí.
I no li toqui a la verdura.
Que vale.
El gran problema de les verdures és l'aire. L'aire és el que li fa més mal de tot, ¿vale? Un aire constant, 24 hores, pues llavors és quan te trobes una pastanaga.
Xuxurria, que li dic jo, una pastanaga xuxurria. Ostres, pues ara que ho dius...
Está negra, xuxurria, carbassoset, arrugat... Pues tot això no te passaria si ho deixes dintre de la bossa, tancadet, agafes una pastanaga a dos i la tornes a tancar. I sobretot, que siguin si són pastanagues, que siguin de manat verd.
De manat verd?
Sí, perquè totes aquestes sueltes,
sí,
que venen
a 60 cèntims, te posen 30, sí.
Aquelles de 60 cèntims, aquelles porten 3 o 4 mesos a la cambra.
Ai, Joan, que tindràs secció cada dijous. Ai.
I llavors és el problema que ja te la trobes negra, tova, i llavors, com estan les coses avui, no s'ha de tirar res.
Sí, no, però clar, és que la veus negra allà, que t'està dient llança'm a la brossa, doncs ho tindré en compte.
Tia, si la tens a la bossa, te duraria 2-3 mesos intacta.
Me cago la mar.
L'has comprada. si és demanat, de ràmit.
Sí, 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 sí.
Com,
sí.
Com hi diuen, vale?
Molt bé. Prenc nota de tot això. Són pràcticament les 11, ho hem de deixar aquí, però no descartis una futura trucada perquè, Joan el Pagès, t'agraeixo molt aquests consells sí. I que ens ensenyis coses de debò. I a més, Joan, és el meu doble. D'això us parlaré un altre dia, però no tinc més temps. Gràcies, Joan, bon dia.
Gràcies, Sergi.
Adéu, bon dia.
Adéu.
I a vosaltres també, fins demà.